Ràdio Gràcia, 107.7 FM.
Amics, amigues, tornem altra vegada entre vosaltres amb el Teatrí de Butxaca de Ràdio Gràcia, freqüència 107.7 FM. Seguim amb el nostre programa de divulgació de la poesia universal, el haiku i la tanka, com a disciplines orientals, i així posem a l'abast de les noves generacions aquest projecte cultural, especialment en disciplines japoneses, les quals fem actualment en llengua catalana, castellana i japonesa. També en altres ocasions es fa en altres idiomes. En aquest programa potenciem els Premis Literaris Grau Miró amb 11 anys d'història ininterrompuda i d'extensió internacional. Podeu seguir-nos el dijous a les 7 de la tarda, dilluns a les 14 hores, dijous a les 10 del matí, divendres a 22 hores, dissabte a les 14 i diumenge a les 11 del matí. I recordeu que ens heu de sintonitzar al punt 107.7 FM Ràdio Gràcia. Avui ens acompanya Susana Domènech, Jordi Tena, Jordi López, Sebastián Ruiz. I el nostre agraïment a Jordi Domènech, com a tècnic de la Ràdio Gràcia, que fa possible aquest programa. Us parla Salvador Barrau. Bé, amics, doncs, altra vegada comencem i desitgem que tingueu una tarda agradable i amb els companys que avui ja no hi cabem aquí dins, o sigui que farem allò que més bé sabem fer. Bé, avui jo us voldria... Bueno, primer volia dir que una cosa molt important, que és veure que he vist els primers ametllers florits. I com que estem en un barri que estem tocant les muntanyes, perquè són barris de muntanya, doncs avui els primers ametllers florits ja els he vist. O sigui, vol dir que aviat faré haikus, faré fotografies, aniré a passejar, contemplar, i bueno, m'ho passaré a la mar de bé. Tinc la impressió que ja veig la primavera que va arribant a marxes forçades. I suposo que la Susana avui porta alguna cosa de natura, no?
Sí, jo parlaré de la farigola, del tomillo.
Molt bé.
Sí, el tomillo. También se llama carrasquilla, senserina y tremoncillo. En catalán, farigola, diem. Y arriba a medir uns 30 centímetres. Y viu tant a ple sol a l'estiu com a l'hivern. A l'hivern té un color com gris, un color gris, i a l'estiu està verd. I floreix igual a l'estiu que a l'hivern. Les flors són liles i blanques. Es reprodueix per esqueixos a principi de l'estiu. Una infusió de farigola ajuda amb mel, va bé bastant a més de tos, dolors de coll, infeccions de pit, també va bé contra l'asma, la laringitis i la bronquitis.
Ostres, els metges ja havien de...
Sí, jo no faig mai, tindria que fer-ho perquè és molt bona.
Amb mel?
Sí, amb mel, sí.
Jo sí que l'he provat, i va bé, eh?
Sí, diuen que va bé,
Entre la farigola i la mel, a mi m'han salvat moltes faringitis.
Sí, diu que s'obitja molt la carraspera aquesta que t'agafa aquí a la laringe. Va molt bé, sí. Creix de forma silvestre a climes freds, i les seves flors atrauen a les abelles. Diuen que els soldats romans es banyaven amb aigua de farigola abans d'iniciar les batalles. Els grecs li diuen timus, que vol dir coratge, i ho feien servir com oli per massatges. També cultivada, si la cultives a l'hort, va molt bé perquè a l'escola li mantindrà lluny els paràsits, o sigui, els ahuyenta, També la fulla fresca es fa servir per olis, per salses, caldos i sopes, i per cuinar pollastre, peix i marisc.
O sigui, que si ho plantes a l'hort urbà,
sí,
les cols estan intactes i no cal,
sí,
cap producte químic, no?
Sí, exacte, els paràsits... És
fantàstic,
sí, 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 no s'acosta als paràsits. L'olor es fa...
Un repel·lent natural, no?
Sí, és un repel·lent, sí, sí, sí.
I pel mosquit tigre també funciona, això?
No ho sé, aquí... No sé si... Podríem provar-ho? Podríem provar-ho, perquè és que tigre és molt...
És que aquí, molt, aquest barri, tenim molt, eh?
Sí, sí, sí. Mm.
Home, tenim una piscina, tenim...
Jo crec que sí, que aquestes herbes
tenen
que anar bé, perquè fa una olor molt forta, la farigola fa una olor molt forta, té que anar bé també per altres... Diu paràsits pot ser moltes coses.
Molt bé. Doncs abans de continuar, jo volia... Aprofitem que ja estem al començament d'aquesta primera hora, doncs us volia dir que avui, dia 6 de febrer, fins a l'1 de març, hi ha una exposició de Vampiro en su tinta, vinyetes d'Eduardo Rubén López Hecker, anomenat Vampiro. Una selecció de creacions gràfiques d'aquest artista d'origen argentí i arrelat a Barcelona des de fa molts anys, i que ell defineix amb el seu agut sentit de l'humor de la següent manera: de mis vinyetes mudes, mejor no hablar. Doncs és avui inauguració, avui dijous 6 de febrer a les 7, a 7:45, amb la presència de l'artista. Si algú de vosaltres els hi vol quedar, invitem també des de la ràdio els que encara hi siguin a temps, doncs, a poder assistir a aquesta exposició, que és del tot interessant. Bé, doncs una mica noticiari. Qui comença? Qui s'esprèn ara?
Bueno, el otro día cuando, perdón, el otro día cuando Silvia dijo aquello de los peces, que dije, digo, tengo algo así de mirar sin ver. Aquello que vamos pasando por los sitios y no nos enteramos de nada, ¿no? Pues esta la escribí hace tiempo, la titulé Mirar sin ver. Hay gente que mira, pero qué poco que ven. Van pasando por la vida sin saber cómo ni por qué. No ve el que más mira. El que quiere es el que ve, el que todo lo asimila y en aprender pone interés. El que a todo saca puntilla con su ansia de saber, distinguiendo la mentira y separando el mal del bien. Qué bonita es la vida si contemplamos el vergel, la sonrisa de una chiquilla y la mirada de una mujer. Contempla esa abuelita que tantas veces miré, cuidando de su nietecita y que joven fueron también. Esos viejecitos en el banco que sus ojos poco ven, que el tiempo va desgranando recordando su niñez. Los pájaros que van volando y al mirarlos yo gocé, atravesando los campos y en mis libros yo pinté. Esos puestos de flores que para una mujer compré, la de mejores olores y en su pecho coloqué. Ese árbol tallado con dos corazones en él, donde unos enamorados se prometieron amor a la vez. Alguien que está cantando a un amor que ya se fue, que el aire se va llevando y tantas veces escuché. Aprende a mirar si quiere, no lo hagas de revés, que esta vida es muy breve y no te pongas una pared.
Muy bien.
Doncs jo avui porto tres poetes, un mort, un jove i un madur. Salvador, per quin comencem? Salvador, bueno, companyia, no sé, aquí...
Bueno, tu mateix, pel mig, pel mig, comencem.
Pel mig? Bé,
doncs... Aquest és a sobre.
Començarem pel mig. Ens anirem una mica lluny, cap a l'Alguer. Ell és un poeta, es diu Carles de Martis. Una obra titulada Parlant amb un arbre d'oliva, de la col·lecció Les Llampades, edicions Obra Cultural de l'Alguer. Un poemari on el protagonista és el mar, la paella i totes aquestes coses que ens són també molt properes per a gent que viu de Barcelona, sigui d'on sigui. I com no, he triat doncs un poema que es diu Hi ha una platgeta. És una edició doncs bilingüe, algarès, italià algarès, és més italià, i un català doncs algarès, diguem-ne. Dic perquè si senteu alguna paraula una mica estranya.
I en quina llengua escriu? És escrit originalment en algarès?
Bona pregunta. Perquè no la sé, Llavors, però em comprometo que mentrestant, doncs després te la contesto.
Perfecte.
D'acord? Diu així: hi ha una plageta al ventre del tramont, de pedres esgarrades a les roques, per l'amplex mil·lenari del ponent, on la mar sol s'acosta carinyosa, i lo vent se reposa com a brisa, entre foscos magmàtics regits i clares geometries sedimentàries. No la toquen les barques que una plana, a pèl d'aigua, en un vel de coralina, tanca el pas a les quilles i als embats. Aquí, el sol se retén en escarlletes de llum, descomparint a l'horitzó com a salar el seu llit d'estrelles. L'onda li enfalda miques de corall, rubescents brillants entre l'arena i les closques lliscades del temps. En aquí tot embrassa en un sospir l'alè vital de l'univers enter. Entra, li caminant a peu lleuger, l'home en aquesta pau és foraster. Doncs Carles de Martis, parlant amb un arbre d'oliva, edicions sobre cultural de l'Alguer, col·lecció Les Llampades. Preu 10 euros.
Molt bé, veus, això està bé. Hem de promocionar tot això. D'això es tracta també el programa, no? Potenciar els autors i també les editorials perquè puguin viure i puguin viure els altres també. Molt bé, Jordi.
Sí, molt bé.
Però avui tenim dos Jordis, eh? Jordi Tena i Jordi López. Sí.
Jordi primero i Jordi segundo.
Sí, jo sóc l'altre.
El Jordi i l'altre.
Exacte. Jo sóc el 326 bis.
Jo em quedo com a segon. Sempre m'agrada el segon, doncs.
Doncs jo com a penúltim. Som dos.
És el mateix.
Mejor que se lo lleva el primero.
Sí, sí, a veure si el trobem. Potser està per aquí camuflat, el Jordi primer.
Doncs jo porto un poemari de Rodolfo del Hoyo, que és un poeta de Santa Coloma de Gramenet. És un poemari que es titula Els dits a l'intèrpret, i està Edicions Esguard. D'aquí voldria fer un parell de tastets. Primer, un poema que ens inspira a la ciutat de Florència, i ara que s'acosta un temps primaveral, doncs seria fantàstic poder fer una passejada per Florència.
Jo m'hi apunto.
Jo també. El poema, que és bàsicament prosa poètica, es titula L'Arno parla en Florència. He estat i sóc mirall de la bullícia dels teus llavis de pedra. No només testimoni. T'he acaronat amb el càlid blau en la riba del temps detingut. I també he alimentat el teu somni de transcendir la mort. I te l'he servit d'ensafata d'aigua. És aquesta conversa entre l'Arno i la ciutat de Florència i tota la història que han viscut plegats. I si de cas, un altre tastet del mateix llibre, Els dits en l'intèrpret de Rodolfo del Hoyo.
Un segon, Jordi, ja que estem en Florència, i jo com que abans he anat a l'Alguer, o sigui, ja que estem a Itàlia, dir-te que sí, està escrit en algarès, d'acord? I l'altre en italià, ara es respon a la pregunta, d'acord?
Doncs és fantàstic trobar un poeta que escriu en algarès, una llengua tan... el català, l'illa Sardenya, tan restringida, i que puguem trobar creadors en aquesta llengua. Doncs un segon poema de Rodolfo del Hoyo que es titula Amics. Us he cercat en els dies infinits, amullats en l'escletxa del fum del record. Sempre vaig faltar entre vosaltres, aliè a la malícia de l'embarg dels temps propicis, però les meves mans, esteses sota la set de l'escalfor d'una amistat envellida, pesen com una pèrdua. Mal que passin els anys, seguiré adobant el jardí naufragat. Tornaré pesadament a les ruïnes per absorbir l'aparença feliç del nostre passat. Mal que no hi hagi ulls tebis de cap vespre, mal que no hi hagi mans festejant paraules entre les fulles mortes. És aquest sentiment d'amistat, d'amics, d'altres èpoques que vol retrobar, i aquelles sensacions que tenia d'allò que no havia viscut amb ells i voldria viure.
Molt bé. Jo continuaré ara amb unes tanques de Joan Ignasi Elies del seu llibre Arestes, tanca sense record. I començarem, doncs, ara amb aquest capítol que parla d'angles. I diu així: el límit besa la faç de la penombra enlluernada. En els fils de la boira, pors, silents, llum, nosaltres. I aquest altre diu: reneix la vida dels vells atzars, les plates, les filigranes d'esculls i savieses, la pols d'amor, el cercle. Continuem amb retrats, imatges, voràgina dels rastres, la cursa fràgil. En el revolt s'amaguen les petges abdicades. I continuem amb aquest que diu: ressons destreses, errants i malaltisses al cor indòmit. L'infinita espanyora d'un vell temps perdurable. I continuem amb llunes alades, que l'or venit abrasen les somnolentes, pantalles juganeres en criden la semblança. Zumzeig de l'aire, desperta en l'aurora. Estels de pedra soterren les lluernes de vides forasteres. Bé, fins aquí. És el company que algun dia, com que ara està fent un doctorat, doncs
no pot venir.
Vindrà quan podrà. I va llegint per recordar-li que llegim el seu. Molt bé.
Ara us contaré un conte de Nicaragua. És allà, la creació dels homes. Fa molt i molts anys, tant que és impossible dir quants, Nicaragua era un país deshabitat. No hi vivia cap persona, però en canvi sí que hi havia molts animals i la natura era molt rica. Els primers que s'hi van instal·lar van ser els déus. Entre ells hi havia el ben plantat Tamagastal, que era el déu de les coses bones i el que guardava la llum del dia. Era un déu molt positiu i sempre estava de bon humor. Cipatonal era també una deessa molt vella. Ella era l'encarregada d'assegurar el pas de la nit al dia, és a dir, l'aurora. Un dia Tamagastal es va creuar amb Cipatonal i se'n van enamorar. Ella ni tan sols el va veure, però des d'aquell dia ell va perdre la gana. Es va passar molts dies buscant-la per tot arreu i fins i tot a l'interior dels volcans, però no apareixia per enlloc. Els núvols observaven divertits la seva cerca i al final, veient que estava a punt de tornar-se boig, es van acabar de compadint d'ell. Si vols trobar la Cipatonal, t'hauràs de buscar quan el sol llanci el seu primer raig. Els déus els van agrair molt aquella informació i l'endemà va estar ben alerta. No l'havien enganyat. Amb el primer raig de llum va tenir davant la Cipatonal. Havia desitjat tant aquell moment que no va poder evitar i li va fer un petó molt gran i molt sonor. Tant que el sol diu que mai no ha tornat a sentir cap igual. Li va confessar el seu amor i ella, tota vermella, el va abraçar. D'aquell petó diuen que van néixer els nicaragüencs, que des d'aleshores viuen en aquelles terres sota la protecció de Tamagastal i Cipatonal.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Mira, aprofito doncs ara per dir-vos que les festes de Santa Eulàlia ja les tenim a sobre. O sigui, el dia 7, 8 i 9 i 12 de febrer doncs tenim les festes de Santa Eulàlia. Llavors diem que la festa és una tradició i en modernitat s'ajunten a les festes de Santa Eulàlia que enguany constaran de propostes sorprenents vinculades al tricentenari. Els gegants, els castellers, el correfoc, els grallers, les sardanes, la moixanga, la passejada de les laies, tota la cultura tradicional de la ciutat la trobareu a les festes de Santa Eulàlia, que comencen el 7 de febrer i es perllonguen fins al dia 12. També podreu aprofitar les portes obertes als museus, els actes de tricentenari, especialment per Santa Eulàlia, i els espectacles de llum Barcelona, que transformaran patis, edificis diversos i indrets de la ciutat amb efectes de llum espectaculars. No oblideu que hi haurà multitud de tallers familiars, visites guiades, concerts, la fira d'artesania, espectacles en diversos equipaments contacontes i joc de Santa Eulàlia. Una aventura pels carrers de la ciutat mentre cerquem el missatge secret que s'amaga dins la llegenda de Santa Eulàlia i els indrets on succeeix. Evidentment, és la gran patrona de la ciutat.
Que la verdadera, diuen, no?
I el seu, sí, exacte.
Que la verdadera era la Santa Eulàlia. El que la van...
I el seu simbolisme són una nena de 13 anys martiritzada pels romans al segle II i un martiri per any. Mm. En aquest moment el símbol també es converteix en les 13 oques que guarden la catedral, que és per tots aquells carrers a l'entorn de la baixada de Santa Eulàlia, tot l'entorn al costat de la catedral, doncs aquestes 13 oques són el símbol de la santa. O sigui, 13 oques blanques guarden el claustre de la catedral. Bé, els que vulgueu anar-hi, jo, com que hi acostumo a anar-hi, perquè hi ha molta animació, hi ha color, són les festes tradicionals de gegants, correfoc, bueno, també a cada hora les seves coses. Però són molt maques el ser també la festa d'hivern. Us invito a que el dia 7, 8, 9 i 12 doncs, us deixeu caure per Ciutat Vella.
S'han recuperat aquestes festes en els últims anys, cosa que està molt bé.
Sí.
Estaven bastant oblidades Santa Eulàlia com a patrona i se centraven molt les festes en la Mercè.
Sí.
Això deien que sempre plovia per la Mercè i era Santa Eulàlia que plorava. Perquè els barcelonins s'havien oblidat d'ella.
S'havien sentit molts cops.
Això queda poètic i queda maco. És curiós perquè tots els martiris dels romans, a veure, és que aquesta raça de les armes és una raça. Bueno, és una subespècie. Bé, comencem doncs ara i continuem. Començarem la festa nosaltres avui.
Molt bé.
Vinga.
Tengo el caballo en la puerta, de Manuel Benítez.
¿Y el carro?
Pero no el torero.
No es del cordobés.
No. Manuel Benítez Carrasco.
El boxeador, Carrasco.
Tampoco.
No, tampoco. No veo ni una. Bueno,
tengo el caballo en la puerta. ¿Te quieres venir conmigo? Yo no te obligo. Solo te brindo ocasión de darte en mi soledad una casa, un corazón y un cariño de verdad. ¿Que no quieres? Haga pena. Mientras yo tenga en mis venas sangre de piropo y ronda. Mientras por más que se esconda ya no haya mujer que resista este pase de conquista de los vuelos de mi capa. Mientras la flor que se tapa con clavel y celosía se asome a verme pasar pensando en la vicaría. Y mientras de par en par se abran a mi reclamo el corazón de llamo y la boca donde toco. A mí se me importa poco que quieras o que no quieras ser dueña de mi fortuna. Hay muchas espigas en la era para pensar solo en una. Y mira lo que te digo, un día dejé la luna porque no quiso venir conmigo. Y no me costó ninguna fatiga romper cadena. Con esto quiero decir que a ti, que no eres la luna, me costará menos pena dejarte si lo prefieres. Me sobran mis mujeres. De modo que tú dirás, si me das el sí, tendrá beso blando, brazo fuerte, casa, cariño y corona. Y si es preciso mi muerte por defender tu persona. Que no quiere, no hay que hablar de olvido ni sufrimiento, que tengo yo muchos vientos por donde poder volar. Y... me iré casi adelante sin fatiga y sin desplante, con una copla de mayo, saltando en el corazón mientras me acompaña el son, el paso de mi caballo. Voy a la esquina a cambiar por una rosa tras rosa, y advierte a ver quién lo va a notar, que si una rosa es hermosa, la otra no se queda atrás. En fin, no quiero hablar más de lo que ya no precisa más explicación. Mi corazón va deprisa y no le gusta perder tiempo en la conversación. Mientras se pueda entender, a besos por los balcones y toreros sin fracaso pueda torear al paso cinturas y corazones. Ya lo sabes, junto al río tengo un huerto de limones y un arroyito de frío que va sembrando canciones. Y en la loma tengo un blanco caserío como una paloma blanca que se asoma para beber en el río. Y entre Garretán y Romero, un beso sin estrenar, que está diciendo me muero porque no puede aguardar. Y creciendo junto a una rosita sin jardinero, tengo la flor de un te quiero para tu pelo de luna. Todo esto junto al río, en mi cabaña desierta. Piénsalo bien, amor mío, tengo el caballo en la puerta.
Jordi, dos.
El segon don, doncs aquí estem. Llavors passem de l'edat madura de l'anterior poeta a un jove, Andreu Galán, valencià d'Alboraia, nascut en 1980. Alboraia, la terra on va néixer una beguda famosa feta amb la xufa.
Que comença per or i acaba per xata.
Exacte, molt bé, molt bé. Això és or xata, no?
O això és or xata.
Or.
També va néixer Rosana Pastor, l'actriu.
Mira.
Una curiositat.
Entre mi és de l'orxata.
Sí.
Doncs Andreu Galán, amb el seu poemari Cansat de Diumenges, Andreu Galán, docent valencià, que està doncs, per terres catalana, està per Barcelona, i una de les seves tasques també és motivar i incentivar que els xiquets escriguin poesia. Doncs el llegiré un parell de poemes seus. El primer es diu Límits. Quan res ja no commou de sordidesa, pensant sense raó, sense sentit, el gris asfalt i arrela l'estranyesa, sents bategar un arbre dins del pit. Quan tota veu es desfà de feblesa, tractes sense èxit de fer-te l'ardit. Escoltes com t'esfulla la tristesa, com va emmudint-ho tot en un sol crit. És llavors que t'asseus arran del caire, de tu mateix i et mires fit a fit. T'adones que l'espill és un manaire. Una estranyesa remor retruny en l'aire, embruta tot allò que havies escrit, i et deixa sol i arnat com un captaire. I per no quedar-nos amb aquest regust tristot de captaire, un poema romàntic, llenguatge. Tenyone, digue'm.
Ara li faràs la competència.
Sebastià.
El Sebastià porto l'altre, el mort. El mort, ja veuràs per què. El que diu el mort, no el mort en si. Doncs el segon, de l'Andreu Galán, llenguatge, un romàntic. Tenyore. Des del present d'enyorar, i des del futur, des de l'imperfet, des de la flexió verbal i les persones del verb. Tenyore, ahir, després demà, entre dies feiners i calendaris caducats i meló de tot l'any. Tenyore, en gaèlic, en basc, en esperanto, en clau de fa, en si bemoll menor, en saxo, en sexe, en piano, en quinot de blu i Sarah Bauman. Tenyore, groc, verd, gris, tenyore, sense llenguatge, sense idioma, sense Wittgenstein i alfabets, en analògic, en digital, en cursiva, en negreta. Tenyore, en paraules, versos, amb el Fabri sense. Tenyore, en síl·labes i acords, en metro i en autobús, en bicicleta i en la delta. En les postres i en l'esmorzar. Tenyore, en aquarela i en grafiti, en Prozac i sense.
Molt bé. Bueno, ara trencaré el teu ritme i posaré un altre per donar pas després a la Susana. Bé, he recuperat uns haikus meus de fa molts anys, que van ser dels primers que anava penjant en una web d'internet, que ara ja ha desaparegut. O sigui, això de la crisi es veu que passen aquestes coses. I com que era doncs, a Espanya, doncs ho fèiem en espanyol, clar, en castellà vull dir. I diu així: les nieves blanques se adornen con flores blanques i del beis. I aquesta altra, que també va de flors, diu: Diegos de noche esparten su perfume, alma de galán. I aquesta altra diu: luz y sol bañan ciruelos de flor blanca, la primavera. Rosas hermosas y flores aguardando la bella sonrisa. I aquests dos més, i diu: tiñe de azul la hermosa marisma, flores y plantas. Días de frío, los árboles se avisten blanco vestido. Doncs he recuperat això per casualitat, de la mateixa manera que he recuperat també els treballs que havien fet dels contes traduïts.
I ah, sí?
El vaig recuperar i dir, mira, ara serà el moment. Doncs això doncs fa, ja deu fer ben bé 8 anys. Susana.
Aquest és un conte aborigen de Nova Zelanda.
Ara sí que ja anem trencant ritmes, espais...
Sí.
Lluny ja no es pot.
Latituds.
No. Sí, sí. Dins del planeta.
Sí, no, a Nova Zelanda anem. La princesa del mar. La Pània era la filla del rei del mar. Segons el que manaven les lleis del regne del mar, s'havia de casar amb algun dels seus habitants, però ella s'havia enamorat d'un humà, el Caritoki. Els seus pares ho sabien i volien impedir el seu casament, però un dia que dormia en la Pània va aprofitar per escapar-se de casa i reunir-se amb ell. Es van casar i des de llavors la Pània va viure a la terra. Era molt feliç amb el seu marit, però també enyorava el seu regne. Cada dia anava fins a les roques, a la vora del mar, i cantava les cançons que li havien ensenyat la seva mare. I cada dia hi havia un enviat dels seus pares que li pregava que tornés a casa seva, perquè els seus pares estaven molt tristos. Ella no podia fer res perquè sabia que si tornava no la deixaria marxar i era feliç amb el seu marit. El Caritoki la cuidava molt i la portava a tot arreu per fer-li oblidar la nostàlgia del seu regne, però sabia que la Pània no podia evitar sentir-la. Trobava a faltar l'aigua i els animals, com els dofins o els peixos, però sobretot la seva família. Ell sempre animava perquè anés a visitar-los, però ella no volia perquè li feia por que no la deixessin tornar. Un dels dies en què estava a les roques, cantant i esperant que algun servent vingués a pregar-li que tornés, va ser la seva mare la que va sortir de l'aigua. «Filla meva, et trobem molt a faltar. Ets una princesa i casa teva és el mar. El teu pare està tan trist que fa molts dies que no menja i no es pot moure del llit. Per què ens fas patir d'aquesta manera? No has vingut a visitar-nos ni una sola vegada. Per què no vens avui amb mi?» La Pània es va posar molt trista per la malaltia del seu pare i no va poder evitar tirar-se a l'aigua per anar-lo a veure. Però quan va arribar al seu costat, va veure que en realitat estava bé i que tot havia estat una trampa per tornar-la a tenir al regne del mar. Des d'aquell dia, la princesa del mar intenta tornar amb el Caritoki, però encara no ho ha aconseguit, perquè els seus pares la retenen i la vigilen sempre. Si us acosteu a les roques, podeu veure com estira els braços per intentar sortir de l'aigua. Les onades són les seves llàgrimes i les algues els seus cabells que intenten agafar-se a la terra.
Molt bé. Continuem i...
Doncs de Nova Zelanda cap a Barcelona, i en concret un carrer que tinc molt a prop, que és el...
Amb l'Airbus, aquest famós nou, l'avió més gran del món. Ah, no, aquest ve de Dubai, no?
Ve de Dubai, no. No, jo parlo en pensaments i en metàfores.
Doncs, també viatges, eh? També
viatjo a dins del meu cap. Doncs un petit homenatge a un carrer que conec força bé, que és el carrer Dibau de Barcelona, on han passat moltes coses al llarg del temps. Faig un repàs de discoteques que hi ha hagut, de personatges literaris com el personatge de la novel·la Nada de Carmen Laforet, que va passar per allà, el primer hotel gay d'Espanya, que va ser el carrer Dibau, la seu dels dibuixants de la TVO. Ara estem a la seu del que va ser l'editorial Bruguera amb els seus dibuixants.
Exacte.
Doncs ara faré una menció de la botiga on hi havia on es feia l'edició del TVO en altres dècades. I bueno, altres coses com el cinema, la botiga de gossos i tot el que passa al carrer Aribau. Aribau, carrer cool, el sentit de xulo, no cool, amb dues os, no amb una o, eh? Aribau, carrer cool. En un temps hi vivia Satan, amagat al portal 27, el més cool, el més in, el carrer on jo passejo de nit. Del poble venia l'estudiant, maltractada per la Laforet, ignorant tot l'ambient de l'hotel que vindria després. Un orxata que ve de Llevant, un daiquiri que ve del Carib, i ja es veu, molt a prop, porundanga per treure'ns la son. Dibuixant sense cos ni esperit, ens havien descrit tot el món, amb colors, fent ninots, en un cau cavernós del carrer. Aquells gossos venuts al detall, els sorprèn el ramat de la gent, tot corprès, extasiat,
perquè he vist l'últim film comercial. Quan ja vas diagonal cap amunt, els locals que t'acullen de nit venen lots, fets d'amor, a tots els perdedors del moment. Llibreries ben plenes de pols tenen saldos de molt al valor. En contrast, si més no, amb les armes d'un altre taulell. On s'amaga aquell nou restaurant? Es barat es pregunta un nou ric. Si no cal, gastar tant, hi ha menús d'aquells nous orientals. Cada empremta que deixen als peus és un pas oblidat en l'asfalt, el soroll infernal, atmosfera de trànsit rodat. Fet d'històries llaurades pel temps, ha crescut i ha viscut com si res, el més cool, el més in, el carrer on jo passejo de nit. Amb el seu to musical.
Sí, t'has sortit una cantarella.
Bueno, esta poesía es aproximadamente de la mitad del siglo XVII. Es de origen catalán y anónima. Perteneció al repertorio de una poetisa argentina llamada Paulina Singerman. La recitaba con acento andaluz de forma muy rápida, en menos de 2 minutos. Yo haré lo que pueda. Se titula Un loro, un moro, un mico y un señor de Puerto Rico.
Aquesta ja la coneixem.
Aquesta t'agrada tu moro, sí.
Un señor de Puerto Rico colgó en su balcón un loro, de rica pluma y buen pico. Un loro que era un tesoro y a su amo costó un pico. Un vecino suyo, moro, de Tetuán, recibió un mico. Y a este mico lo ató el moro en su balcón ante el loro, que así quedó frente al mico. Tanto y tanto sarra el loro que un día se enfada el mico y con la furia de un toro lo embiste, se esconde el loro, rompe la cadena al mico. Salta a la jaula del loro, sale el loro, pica al mico. Chilla el mico, grita el loro, se asoma al ruido el moro y el señor de Puerto Rico. ¿Por qué no encierra su loro? ¿Por qué no ata bien su mico? Exclaman los dos a coro y uno le echa la mano al loro y el otro tira del mico. Cae el mico sobre el loro le clava el pico. Los dientes resina el mico y asustado muerde al loro y al señor de Puerto Rico. Este reniega del loro y jura matar al mico, mientras furibundo el moro provoca al amo del loro y embiste al loro y al mico. Hacia arriba vuela el loro y escurre hacia abajo el mico. Y faltando al decoro, caen agarrado el moro y el señor de Puerto Rico. ¡Ay, moro, si pierdo al loro! Exclama el de Puerto Rico. Y airado replica el moro, pagará caro tu loro, cristiano, si pierdo el mico. Les imita arriba el loro, mueca hacia abajo el mico, y no se sabe si el moro es quien habla o si es el loro o el señor de Puerto Rico. Crece el drajín, vuela el loro, y va a caer sobre el mico. Furioso de Puerto Rico, viendo en peligro su loro, quiere ahora matar al mico. Le da un empujón al moro, le dispara un tiro al mico. Yerra el tiro y mata al loro, se desmaya, ríe el moro y corre en busca del mico. Risueño regresa al moro, con el loro y con el mico, riendo del de Puerto Rico, le envía muerto al loro y una carta con el mico. Dice, 6 onzas de oro por atentar contra el mico. A un cristiano reclama un moro, guarde disecado el loro, pero págame ese pico. Viendo esto el amo del loro, se lanza furioso al mico. Mata al mico, mata al moro, muerto moro, mico y loro. Se embarcó y a Puerto Rico.
És curiós perquè aquest mateix, jo l'he llegit en català i pràcticament són, no hi ha gaire diferència amb els mots, eh? Perquè queda...
En català?
Sí. Bueno, aquí l'he leído almenys 6 veces.
No, yo no la
conocía. Sí.
Me hizo gracia.
No, es que tiene gracia. Y además esta poesía la hicieron un cortometraje y también recitado, pero... todas las imágenes que salen dibujadas,
sí.
Y pasadas en 8 milímetros. Estoy hablando de hace 40 años. ¿Eh?
Okay, pues sí, de mediados del siglo XVII. ¿Eh?
Sí. Pero esto no lo sabía que era del siglo XVII, o sea que algo ya he aprendido hoy, me lo apuntaré. Y cuando encuentre el mío en catalán diré del siglo XVII.
Y la poetisa era argentina, o sea que era de origen catalán, anónima. Pero la poetisa que lo llevaba en los escenarios era la Paulina Singerman.
Pero yo lo tengo en catalán y no lo tengo en castellano. Pero ya me lo
pasa. En catalán iba bien así también.
Uy, igual.
Es que forma un lío, ¿verdad? Sí. La gracia está en el lío que forma.
Además la poetisa argentina lo recitaba con acento andaluz.
Con acento andaluz, sí, argentina y recitando con acento andaluz, exacto.
Y de la tradición catalana.
Y rápida, porque en 2 minutos la decía en el escenario.
Esto, si el ver lo sabe, no, no veas.
A ver quién se atreve a traducirlo al alemán.
Y que rime.
Sí, es el problema, que rime.
Y el título tiene que estar allá también. Un loro, un moro, un mico y un señor de Puerto Rico.
Sí, 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 sí. Bueno, hola, el buscaré. No, no sento el tim, perquè ja el buscaré. Hi ha una pila de carpetes que ja necessito dos armaris, però bueno. Molt bé, continuem, doncs. Sí?
Doncs mira, ara porto un poema del gran Vicent Andrés Estellés, que malauradament doncs, va morir el 93, a l'edat de 69 anys. Sí, aquest és el mort. Sebastián, sí. Però no porto el Vicent Estellés perquè
estarem atentos.
Seria una mica difícil portar-lo cap aquí. Porto un poema
i ara traes morto.
No, si no,
com permís de les autoritats sanitàries.
Home, no sé si ell no té res millor a fer, o sigui, que s'ho passaria bé si portéssim aquí el Estellés. I ara entendràs a mesura que jo vagi llegint, Sebastián, perquè te lo dic tu,
sí. Esa fama que me he ganado yo.
Lo dice con todo el cariño, hombre.
No, sí.
No, es que el día, la tarde, que no venga así como esa pizca de humor, lo vayas a faltar, ¿no?
Claro, claro que sí.
La tarde que no traiga nada así de humor, lo vayas a faltar, seguro.
El llibre que porto de l'Estellés és un recull de la seva poesia eròtica. I aquest és un poema llarg, amb uns quants episodis, només llegiré doncs, la primera part. El títol del poema és Circumstància en què es va trobar un estudiant d'agricultura amb la cordobesa en un pis del carrer de canvis i altres coses. Com veieu, un títol curt. Diu així. Et veia nu, el cos agenollat al meu davant, amb la boca propícia. Lliure els pits i les mans molt lleugeres pel meu cos nu, aplicaves la boca. Amb gran amor el membre exacerbat, sembrant els pèls molt amants les besades. Introduint el membre a poc, arrodonó, molt fervent de la boca, exercitant de genolls un amor, molt agitats per l'afer, els teus pits i damunt meu vessant la cabellera. Molt pensa en tu, i tu has de comprendre, car la humitat em va regar la vida amb gran amor i grans habilitats. M'han trac calor a mi, fins i tot llegint-ho, eh?
Però això no és el que escrivo jo, eh?
Bueno, però és... estereotisme, eh?
El tono,
el pebre de la vida, això.
No, jo me divierto mucho cuando empiezo a escribir una así y... de humor, con un toque erótico, pero más suave.
Sí, aquest va...
O sea, mezcla el humor con lo erótico, pero...
Va fort, aquest. L'Estellés anava fort, anava fort.
Que se puede decir en todos los sitios.
Les imatges ja les veies, eh?
Sí, estaves mirant, rient.
Esto es lo que tú estás esperando para cuando llegue carnaval, cosas...
Claro, claro, ya has de passar aquell llibre. Bé, jo llegiré ara, doncs, el... El jardí llunyà de Josep Piera, de la col·lecció Balanci i edicions 62. I començarem pel capítol del divan, que és el divan representa que són tots els poetes de l'Al Andalús. I començarem per Ibn Hazm. No sé si ho pronuncio bé. Això sembla moro, però no... Bueno, igual. Els meus ulls només s'aturen on ets tu. La força de l'imant, diuen, hi deus tenir. On tu vas, ells se me'n van i me'n mouen el teu pas com en la gramàtica darrere el nom del nom va l'atribut. I també Ibn Hazm. El veritable amor no ve d'una hora i el pedrenyal fa foc sempre que vols. Naix i creix lent del tracte que ho fa ferm, sense acceptar cap mimba ni abandó, només anant a més i amunt. Això confirma allò que veiem tots. El que de pressa es fa, més de pressa es desfà. Jo sóc un pedregal erm de terra dura, però si una planta deixa sortir llavor i arrela, no li mancarà pluja abundant per primavera. I ara un altre de Ibn al-Yamani. Aquest ho he pronunciat bé, eh? L'altre no. Abans d'existir, l'amor ja el duia, gravat de tal manera en el seu cor que l'ansietat li negava viure plaent ni un instant. Com si la passió amorosa hagués viscut aquell cor abans de ser el pit d'ella. Deixem-ho aquí. I ara...
Ara us porto una faula de la guilla i el tigre. Va existir una vegada un tigre que va aconseguir capturar una guilla. Quan ja es disposava a devorar-lo, el repòs, que era astut, li diu: «Atura't, insensat! No veus que sóc el rei dels animals de la selva? Per molta força que tinguis, no podràs fer-me mal. És més, el Déu del cel et castigarà cruelment si a mi no et sotmets». «Quina cosa dius?», va exclamar el tigre. «Tu, rei dels animals? Hauràs de demostrar-m'ho, si no vols que et mengi d'una queixalada». «Res més fàcil», va respondre la guilla, amb arrogant seguretat. «Ara mateix ens internarem a la selva. Tu segueix-me a prop i observa com tots els animals en tenen por». En pas segur i altiu, la guilla s'internà a la selva, seguit a poca distància del tigre. Aquest comprovà, molt sorprès, com tots els animals fugien davant la mirada de la guilla, sense adonar-se'n de que era a ell mateix tigre a qui temíem. Impressionat per aquella demostració, el tigre es va postrar davant la guilla i la va reconèixer com el rei de la selva. És llesta la guilla.
Home, les guilles ja tenen això,
sí,
eh?
Sí, sí. Ja tenen el nom, no?
Molt bé. Doncs ara un parell de tastets d'un llibre que es diu Sexe mòbil singular, SMS il·lustrat. Són poemes per enviar per mòbil, de Marta Pérez Sierra. Ho va editar fa uns anys a Viena Edicions, però ara ha incorporat una sèrie d'il·lustracions sobre els poemes a l'editorial Sims. Farem un parell de tastets, uns poemes eròtics per coquetejar per SMS.
Vas fort, eh, Tena, avui?
Sí.
Vine, i vosotros...
Si us portes ambientant el que vindrà.
Ja falta un poco per la primavera, eh?
Sí. Però aquests es poden llegir, aquesta hora.
Però com que avui ja fa aquesta calor i aquest vent i aquest cel...
La primavera ja...
Els ametllers florits aquí, tot allà...
I les abelles ja estan...
Aquests es poden llegir, aquesta hora. No m'he atrevit a dir «t'estimo». Esperaré que les puntetes dels meus dits t'ho repeteixin en un i altre passeig pel teu cos perfecte, amiga. I un altre? Vull petons de menta per als ulls, petons de tarongina per als llavis assedegats, petons rodons per al pit mascle que m'acull. Vull petons per fer-te'ls a tu, suaument.
Ah, està molt bé això, eh? Bueno, t'esperem al dia de Carnestoltes.
Això. Encara estarem més a to.
Jordi, en tens un altre d'aquests? Per seguir el ritme.
Sí, podem amb el mateix Estellers, el gran Estellers, aquest poema titulat «Circumstància en què es va trobar un estudiant d'agricultura amb la cordobesa en un pis del carrer de Canvis i altres coses», episodi 1. Abans devia ser un prefaci, però continuem amb l'episodi 1. Vinga, Sebastián, el loro,
Sí, estoy atento.
Sí. Nua, dempeus, mentre et besava la boca i estranyament t'agradava la besada. I et va besar la rodonor d'un pit florit, amb l'erect i el mugró, i et va recórrer la flairant nuesa, i et va agafar els malús i les natxes, amb tendres mans de continguda fúria, amb reverent i molt devot silenci, i agenollat vas mirar el seu cos, mirant a tu la florida estatura, i amb gest rebent va enfonsar el seu cap, i va sentir la seva llengua àvida, ben agafat al cul amb dues mans, lliurant-te a dolls aquell plaer més gran.
Ese tío se arrodillaba mucho, ¿eh?
Estaba arrodillado,
¿verdad? Es que es muy devoto.
Cortito, cortito.
No se defiende, para mí es anónimo. Me tropecé contigo en primavera, una tarde de sol, delgada y fina, y fuiste a mi espalda enredadera y en mi cintura lazo y serpentina. medite la blancura de tu seda y yo te di sal de mi salina. Y navegamos juntos, sin bandera, por el mar de la rosa y de la espina.
Ah,
sí que
està bé. Però ara ha estat molt curt, eh? Acostumat als teus curts, que són...
Que són totxos.
Un altre curtet, vinga.
Aquesta hora ja s'aproxima a Sant Valentí. Hay que sacar tot algo para Sant Valentí.
Mira, el pròxim... No, però...
Sí, és veritat, el
dia... El viernes, no, però... Oye,
és el dia, el dia dels enamorados.
En un remot temple de les muntanyes del Japó, quatre monjos zen havien decidit fer un retir que exigia silenci absolut. Feia molt de fred i quan una bocanada d'aire gelat penetrava al temple, el monjo més jove va exclamar: «S'ha apagat l'espelma!» «Per què parles?» el va reprendre el monjo de més edat. «Estem fent una cura de silenci!» «Em pregunto per què esteu parlant en lloc de tancar la boca, tal com ho havien decidit!» va cridar el tercer monjo. «Sóc l'únic que no he parlat aquí!» va declarar satisfet el quart monjo. Tots van parlar al final.
Molt bé, jo ara faré d'aquí del llibre de poesia Hyperion, 70 haikus i 100 rius de mujer, traducció de Vicente Aya i Yuri Fujisawa, cal·ligrafies de Baiga Keiko Kababe, edició bilingüe, i ho farem, començarem per aquest, diu: «Un peregrino en otoño hace cola en la lavandería». Y que está antes que digo: «Entre las hojas de té puestas a secar, solo un sendero. Abandonado un cachorro con su comida, flores fucsia». Aquest s'ha de llegir d'altra manera. Aviam. Abandonado un cachorro con su comida, flores fucsia. Del montículo de hierba del jardín surge una cigarra. I podríem continuar d'un altre autor que diu: «Se hunde el cuchillo en el melocotón blanco como en un cuerpo».
Aquest autor li agrada a Hitchcock, no?
Sí, més o menys, eh? Sí. De tots modos, sí, està escrit per tres dones, diu: «Tres mujeres japonesas del siglo XX, poetisas de haiku y de senryu, tres actitudes ante una sociedad, la proscrita, la fugitiva y la mujer raíz». Cada una d'elles, això, és clar, hauríem de poder dir qui ho escriu a cada un d'ells. Diu: «En primer lugar, Suzuki Masayo, una mujer que regentó un bar en Ginza, forzada a casarse con el marido viudo de su hermana, adúltera, confesa que negó que el haiku no pudiese hablar de amor o de sexo, estigmatizada en los ambientes más puristas del haiku». Aquesta seria una. I el segon lloc, bueno, ja, això ho podíem dedicar una miqueta més, perquè ara he fet aquí unes lectures molt... Si ara, per exemple, podríem dir aquí aquesta que diu: «Sopla el viento de otoño, mi amor va dentro». Bé, doncs sembla que ens hem d'acomiadar i queda pendent pel proper dia, doncs, aquests haikus de mujer. Benvolguts oients i seguidors, ens acomiadem de vosaltres desitjant que hagueu compartit aquesta estona de tertúlia fent divulgació de la poesia i de la literatura universal a través de Ràdio Gràcia 107.7 FM. Agraïm als nostres col·laboradors Susana Domènech, Jordi Tena, Jordi López, Sebastián Ruiz, i també donem les gràcies a Jordi Domènech, tècnic de la ràdio, per la seva intervenció i dedicació. Us esperem el proper dijous a les 6 de la tarda. No deixeu de seguir-nos en el 107.7 FM. Adéu-siau. Fins ara.